L'Ajuntament de Sabadell i el Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies de la UAB han elaborat una memòria sobre la història del poble gitano de Sabadell. Una de les investigadores que hi ha treballat és l'antropòloga sabadellenca Sílvia Carrasco, col·laboradora també de Ràdio Sabadell. Bon dia, Sílvia.
Hola, què tal? Bon dia.
A part de tu, qui més ha format part d'aquest informe?
Doncs aquest informe és una col·laboració entre el Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament de Història Moderna i Contemporània, concretament el Centre d'Estudi de les Dictadures i de les Democràcies. Llavors ho hem codirigit el Martí Marín, que també és un historiador sabadellenc, i és en aquests moments cap del Departament d'Història Moderna i Contemporània, i jo com a professora del Departament d'Antropologia, i els investigadors han estat, per la part històrica, en Joan Gimeno, i per la part antropològica, l'Arnau Ribot i l'Helena Vivanco, que són tots tres joves investigadors graduats en les nostres disciplines.
Quan es van fer aquest encàrrec, quin era l'objectiu? O sigui, què hi ha al darrere? Què busqueu?
Doncs mira, és una fita que es fa a Sabadell per primera vegada a tot l'Estat i és destinar diners del Memorial Democràtic, en concret de la part de Sabadell, de Memòria Democràtica de Sabadell, veure quina ha estat l'experiència històrica i contemporània del poble gitano en aquests períodes que van des d'abans de la Guerra Civil, durant, o sigui, la Segona República, la guerra, la dictadura i la transició cap a la democràcia, tenint en compte que a Sabadell les estimacions ens diuen que és la ciutat de Catalunya on hi ha una presència més alta de veïns i veïnes d'ètnia gitana. I està molt bé, doncs, que l'Ajuntament tingués aquesta pensada, perquè dic que això és la primera vegada que es fa en tot l'Estat. Situar també com una experiència col·lectiva comuna compartida la del poble gitano en aquests quatre períodes històrics, que té moltes coses en comú, naturalment, amb la resta de la població, però també té moltes coses específiques.
La següent pregunta era justament aquesta, sobre la presència de la població gitana a Sabadell. És la ciutat amb la presència més alta, has dit?
En xifres
absolutes?
Gitana,
o...
Sí, absolutes a Catalunya. Són estimacions, perquè no tenim un cens per ètnia, afortunadament.
Sí.
Hi ha molta controvèrsia en això, però jo sóc en aquest sentit anti-yanqui i considero que seria un pas enrere classificar les persones d'una manera unívoca per una ètnia. Penso que justament la barreja és el present i sobretot és el futur, però sí que sabem, naturalment, i això no negarem, doncs, la identificació de la gent, tant la pròpia identificació d'una tradició i una experiència de pertany a un poble, que a més té un poble amb una història tràgica, hem de dir, una història molt dura, però també reconèixer tota la part que compartim, que probablement és la menys coneguda a tot arreu, no només a Sabadell. I bé, doncs és una fita molt interessant. Estem molt, molt contentes perquè per primera vegada, a més, també hi ha aquesta col·laboració entre rastrejar la presència de la població gitana, del poble gitano, en el context de Sabadell. Hi ha llibres d'història sobre l'Estat, sobre Catalunya, sobre alguns esdeveniments concrets, però no sobre Sabadell, no hi havia res, i també després complementar-ho amb entrevistes en profunditat en dones i homes d'ètnia gitana, veïns i veïnes de la ciutat, i per tant, posar en comú tota aquesta experiència d'aquests quatre períodes històrics ben convulsos.
Comencem parlant d'aquesta anàlisi més històrica.
Sí.
Els primers gitanos arriben a Sabadell el 1795, al carrer d'en Font, al costat del mercat.
Que se sàpiga, és el primer registre, sí.
Al carrer dels Gitanos.
Al carrer dels Gitanos, que ja hi ha la placa corresponent, que està molt bé.
I el que feu en aquest estudi és repassar moltes de les discriminacions o persecucions,
sí,
fins i tot,
sí,
judicials i policials que han patit.
Els companys d'història el que han fet ha estat classificar. Bueno, voldria començar per dir, per qui no ho sàpiga, que la primera notícia que es té de l'arribada de la població gitana itinerant expulsada del nord de la Índia i que s'expandeix cap a Europa de l'est i arriba finalment a la península és del 1429. Els primers registres que en tenim en el cas de Sabadell, el registre és del segle XVIII, del 1700. Per tant, ja estem parlant de 300 anys després que sapiguem que hi ha aquesta presència, no? Que era una presència itinerant i que doncs ha estat sempre objecte de persecució des de la primera pragmàtica dels Reis Catòlics del 499, terrible, una pragmàtica en la que, sobretot, el repte que suposa el poble gitano, com altres ètnies que hi havia en aquell moment a l'Estat, és que es mou pel territori i, per tant, pot portar notícies pròpies i pot estar expandint idees que, en canvi, des del nou Estat dels Reis Catòlics i el seu braç, diguem-ne, politico-ideològic, que és la Inquisició, vol impedir de totes passades. Hi ha d'haver un sol relat per construir aquest primer estat-nació d'Europa. M'estic posant en temes històrics, espero que els companys d'història no ho vegin com un intrusisme. També vull dir que jo també vaig fer una part d'història en la meva formació, però sí que he estudiat temes del poble gitano des de fa molts anys. I la història és una història de persecució i de fixació en el territori, d'identificació, de càstigs. Fins i tot tenim un esdeveniment històric paral·lel a la nit dels vidres trencats, quan els nazis van assaltar el Reichstag, que és el 1749, una pragmàtica d'un rei Ferran, precisament, que va voler empresonar i separar homes per una banda i dones i nens per l'altra a diferents llocs de l'Estat simultàniament en una sola nit, no? I que va ser terrible. I llavors això no surt als llibres d'història en general. Està molt bé que nosaltres recordem aquestes coses també arrelades a la ciutat, encara que la primera notícia que en tinguem sigui del segle XVIII, però és que és el segle XVIII on es produeix també aquest esdeveniment, no? I després els companys d'història el que han fet ha estat anar resseguint el que han trobat a nivell d'arxiu, a nivell de les diferents dècades anteriors, però sobretot s'han centrat, com dic, en el període de les dictadures i les democràcies, no? Els anys 40 i 50, la dècada dels 60, el tardofranquisme, la transició i el canvi polític, i en això s'ha de dir una cosa molt important, i és que moltes veïns i veïnes gitanos de Sabadell van venir amb les migracions, diverses onades migratòries de la resta de l'Estat, en concret també d'Andalusia, per buscar una vida millor i perquè la persecució i la repressió era encara pitjor en aquests llocs d'origen dels que van venir, no? I també doncs, l'havien patit durant la República. Però hi ha una fita molt important que la gent no sap, i és que els ciutadans i ciutadanes gitanos no ho són fins a la Constitució de 1978. Eren considerats apàtrides, per tant, no eren subjecte de cap dret, ni tan sols sota el franquisme. Es considerava que formaven part d'un gran conjunt, d'una massa anomenada vagos i maleantes, que hi havia la famosa llei de vagos i maleantes. Per tant, pel fet de ser gitano, podies ser detingut i se't podia encausar de qualsevol cosa, no? Durant el franquisme. Fins al 1978, amb la Constitució, no esdevenen ciutadans i ciutadanes de ple dret. Això és una cosa molt important, l'hem de tenir en compte. Per tant, imagina't si els afecten els períodes històrics que després nosaltres reivindiquem, els no gitanos, quan dic nosaltres, no? Des de la seva perspectiva, reivindiquem com fites històriques. Imagina't si és important doncs, pel poble gitano també. Per tant, això ho hem de conèixer i ho hem d'aterrar a la ciutat. I després ve la segona part, no? Sí. Jo suposo que ara em preguntaràs.
Sí, ara hi anirem. Mm. Però aquesta gitanofòbia, a mi m'ha sorprès això que remunti de tan diguéssim, sí, lluny, i a més, en alguns moments d'una forma tan explícita com aquesta llei de magos i valentes, sí. Com molts casos d'això, que hi ha presumptes culpables gairebé.
Per ser gitanos. És interessant, és dramàtic. Perdona, acaba la pregunta.
Primer, no, sí. Jo t'anava a preguntar, que avui en dia encara diferent, però encara hi ha, diguéssim, molt estigma. Com és que històricament hi ha hagut aquesta persecució? Què és el que hi ha al darrere?
Justament és aquesta... El poble gitano és un poble resistent, i aquesta és la història que hi ha a l'Estat espanyol i la història que trobem en altres països europeus. És un poble resistent. És molt interessant veure, per exemple, quan moltes dones i homes gitanos van migrar també cap a Amèrica, no? Des del primer moment que van començar les onades migratòries, això des del segle XV, vull dir, principis del XVI, sobretot, no? Però també les migracions del segle XIX i de principis del primer terç del segle XX, no? I allà es configura d'una altra manera. Per què? Perquè estem en un context colonial o postcolonial on hi ha un objectiu que és els indígenes, no? Llavors, ells tenen unes identitats més fluides en aquest sentit i encara que conserven perfectament la seva identitat, no són l'objecte principal de repressió. No? És molt interessant veure comparativament, hem fet diversos estudis, jo vaig dirigir justament una tesi doctoral de la noia, que és gitana polonesa, que dirigeix l'Institut Europeu d'Estudis Gitanos i va fer aquesta comparació, no? És molt interessant. Aquí què ens passa? Doncs que, com dic, és un poble resistent, que insisteix en defensar tota una sèrie doncs, de formes de vida tradicionals que són mal vistes o que són considerades poc controlables des del punt de vista dels diferents estats, governs en els diferents períodes. No? I aquí es construeix també aquesta gitanofòbia, que és molt arrelada i que actualment, doncs, a més, encara veu d'estigmes, i tots els gitanos són iguals, no? I tots són presumptes delinqüents, no? Llavors, o contaminen, no? Ostres, en aquella escola hi ha nens i nenes gitanos, ui, tal. I això ha fet que hi hagi una part de veïns i veïnes gitanos que no diuen que ho són i que doncs, per exemple, estudiants a la universitat que són gitanos i que no diuen que ho són fins que no hi ha molta confiança, perquè saben perfectament amb el que es poden trobar. Paternalisme, perquè pensen doncs, que, ui, pobrets, han arribat a la universitat, però els hem de posar fàcil, però també estigma i rebuig, i naturalment, i racisme, està clar, no? Per tant, això encara és molt present, no? Aquesta idea de que tots són iguals, això és totalment lluny de la realitat, totalment lluny de la realitat.
Parlem d'aquesta segona part de l'estudi, sí. No tan històrica, més etnogràfica, en què teniu una dotzena de testimonis de 36 a 80 anys, de persones gitanes, que els heu anat preguntant sobre diferents qüestions.
Sí, sí. Bueno, voldria dir que aquest estudi també s'ha pogut fer, no només gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament, sinó al suport i al acord amb la Fundació Gitana de Sabadell i doncs, les persones que han estat lluitant doncs, per la dignitat del poble gitano, com en Manuel Heredia, que s'ha de mencionar, però molta altra gent. No? Llavors, també ells i elles ens han facilitat l'accés, aquests informants, dones i homes, hem volgut fer dos grups d'edat, gent més jove, clar, dos grups d'edat, però que tinguessin experiència d'alguns d'aquests períodes que hem dit, no? Segona República, Guerra Civil, dictadura i transició cap a la democràcia i període democràtic també, no? Llavors, a través d'ells, nosaltres hem volgut fer doncs, una mostra el més àmplia possible, que hi hagi dones, que hi hagi homes, que hi hagi joves, que hi hagi gent més gran, que hagin tingut diferents oficis, diferents històries, que hagin vingut de diferents llocs o que ja ni recorden d'on han vingut, perquè són de Sabadell, com sabem, no? Som una Clar. Ciutat que es va fer doncs, de migrants, sobretot, no? A partir doncs, de mitjans del segle XIX. I el que els hem preguntat és records de cada una d'aquestes èpoques. És a dir, la idea de la memòria democràtica de la gent que ara viu no és que ens expliquin la història política, sinó que ens expliquin l'experiència personal i nosaltres la puguem emmarcar en la història política. I aquí busquem el que tenen d'específic, justament, i el que tenen de comú. Exemple, dones gitanes que treballaven a les fàbriques tèxtils i que anaven juntes, també per protegir-se, a aquelles altes hores de la matinada que començaven els torns no, de matí. Bueno, doncs, jo crec que això és una cosa que la gent no sap, que hi ha hagut doncs, dones i homes gitanos que han treballat al tèxtil, exactament igual que els nostres pares o avis o besavis, no? Recordem, per exemple, doncs, determinats aspectes del mercat, no? Les palmes, els galls d'indis per Nadal, tota una altra sèrie d'oficis que són molt tradicionals i que aquí durant molts anys doncs, els van continuar fent homes i dones gitanos. I com passen d'allà al que seria doncs, una petita iniciativa empresarial, que són comerciants en els mercats ambulants, I quina és la història doncs, també d'aquest ofici, no? I després d'un aspecte que per mi em sembla molt important i és un toc d'alerta que semblava que anàvem a millorar, no?, amb la democràcia, perquè ja he dit que hi ha una principal fita, que és que són subjectes de drets perquè es converteixen en ciutadans i ciutadanes el 1978, però hi ha un punt en el que sembla que ens encallem i no hi ha un gran avenç pel poble gitano. Continua havent-hi un sector molt marginal, un sector, jo diria, petit, d'un 25%, és una estimació que va més enllà de Sabadell, del que hem estudiat durant anys, que està situat en una certa alegalitat i marginalitat, però hi ha tots uns altres sectors que haurien de despuntar, per exemple, a nivell educatiu, i que això no passa a nivell d'habitatge i que això costa molt que passi. Per què? Perquè hi ha molt prejudici i perquè hi ha una part de les famílies gitanes que no confien, per exemple, en l'educació com a millora social, no com a camí o instrument de millora social. Això, aquesta dinàmica, l'hem de trencar. Això és el que està costant més.
Se'ns acaba el temps, perquè ja portem força estona. Te'n preguntaria moltes més. Una d'aquestes era l'accés a l'habitatge, ho tenia apuntat. També l'accés a una feina, que també són qüestions d'actualitat vinculades amb el poble gitano, també històriques, però d'actualitat. El que sí que abans has comentat, que ens hauríem de fixar més en el què compartim, i per tant l'última pregunta te la deixo que sigui aquesta. Què és el que compartim i què és el que hauríem de potenciar més enllà de les diferències evidents que hi ha entre potser una cultura i una altra, unes tradicions i unes altres, etc.
Mira, jo és que et diria que ho compartim tot, perquè sí, penso que, mira, totes les persones volem el millor pels nostres, per la nostra societat, per la nostra família, volem benestar, volem que no hi hagi discriminacions, volem poder ser a partir de les nostres pròpies tradicions culturals. Els pobles gitano, per exemple, va ser totalment desposseït de la seva llengua. Les llengües, la llengua romaní, el romano-caló, que seria la versió més de l'Estat, que s'ha anat com adaptant a les diferents llengües dels països on es van establir fa segles, que es va començar a reivindicar i a recuperar, però no el parla ningú. El parlen si l'estudien, però s'ha perdut, no? Imagina't en un context que cada dos per tres hi ha un informe sobre el retrocés en el català. Doncs aquesta mateixa sensibilitat potser també la podríem aplicar a altres veïns i veïnes que, a més de ser gitanos, són catalans, o a més de ser catalans, també són gitanos, com diuen algunes col·legues, professores d'universitat gitanes que tenim a l'Estat, que també en tenim.
Sílvia, moltes gràcies,
per
haver-nos donat aquests detalls. És un informe molt interessant, molt tècnic, evidentment, però molt interessant per conèixer, doncs, això, una mica història de Sabadell, que molts cops això tenim oblidada o que ni ens passa pel cap que pugui existir.
Deixa'm afegir una cosa, i és que la portada de l'informe que ha publicat l'Ajuntament de Sabadell està feta per un dibuixant, un il·lustrador, que és un noi jove que es diu Dani Díaz Heredia, que és gitano. Per tant, fixa't, tenim de tot. Tenim de tot.
Clar que sí.
Ho compartim tot. Gràcies.
Clar que sí. Moltes gràcies, que vagi molt bé.